Avui és el Dia Mundial dels Asteroides. Els asteroides són aquests cossos rocosos que orbiten prop de la Terra, que estan catalogats com fenòmens meteorològics que representen un perill latent i de grans proporcions, sempre respectant la seva mida, dimensions i la magnitud de l'impacte contra l'atmosfera. Aquesta temàtica doncs, és el que ha fet que avui és el Dia Mundial on es commemora oficialment el Dia Internacional dels Asteroides. Avui també és el Dia de les Xarxes Socials, que encara que sembli que són relativament noves, se celebra des de l'any 2010. Va, que sóc el Ricard Álvarez i en parlem d'això i de tota l'actualitat de les comarques de Lleida aquí, en uns segons.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Estava mirant ara el calendari, dimecres, avui, 30 de juny. Acabem el mes de juny, 30 de juny, hores d'ara amb 25 graus a la ciutat de Lleida, amb una temperatura una mica inferior a la d'ahir, amb núvols alts, uns 12-21 minuts. I ja et dic, a la meitat de la setmana, com ja vam dir dilluns, començàvem el juny i l'acabarem el juliol, demà és 1 de juliol. Tot seguit busquem la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També farem un repàs a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui parlarem amb l'Oriol Anson, director de Desenvolupament Rural de la Generalitat de Catalunya. Parlarem de la sentència que ja aparca tot el tema del Segarra-Garrigues i de totes les zones ZEPA. I també escoltarem l'entrevista més cosmopolita amb el Cosme García. Amb tot això ens plantarem a la una de la tarda. A partir de la una, les noves tecnologies. Al InfoCope Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero. Ahir ja vam fer una connexió en directe amb el Jaume Sitjà, que estava al Mobile World Congress, que sí que s'està realitzant a Barcelona, que és més petit que d'altres edicions, evidentment, que hi ha moltes més mesures de seguretat per entrar, evidentment també, i que hi ha menys gent, també. Però és un bon pas, de cara a buscar una tornada al gran event del Mobile World Congress per aquest proper 2022, a les seves dates habituals, al febrer o al març. Bé, avui a l'InfoCope Lleida parlarem de les impressions del Mobile, què s'està presentant, perquè alguna cosa s'està presentant també, encara que els més grans no hi són. Hi ha moltes altres empreses que presenten novetats i parlarem de noves tecnologies, evidentment, com sempre. I a partir de 2:15, amb veu de dona, ja saps, la nostra tertúlia de dones, on parlem de l'actualitat, però sota el punt de vista d'una dona. Ens anem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Com dèiem, hores d'ara 25 graus a la ciutat de Lleida. Allí ens espera l'Alba López. Alba, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, jornada de dimecres avui a Lleida amb cel poc ennuvolat, alguns intervals de núvols baixos i al Pirineu ja a aquestes hores nuvolositat d'evolució diurna amb probabilitat durant aquesta tarda d'algun xàfec acompanyat de tempesta ocasional. Les temperatures avui en lleuger ascens, màximes que arriben als 22 graus a Viella, 27 a la Seu d'Urgell, 29 a Tàrrega, 32 a Lleida o els 33 a Balaguer, amb vent que bufa, variable i fluix. De cara a demà dijous començarem el mes de juliol amb cel poc ennuvolat. Volat al llarg del dia intervals de núvols alts i al Pirineu un dia més nuvolositat d'evolució diurna sense descartar per la tarda algun ruixat. Pel que fa a les temperatures, en general pujaran amb mínimes aquesta matinada d'entre 11 a 19 graus i demà màximes que estaran entre els 26 i els 35 graus. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Alba. Directes a buscar l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Aquest divendres vinent estarà amb nosaltres Ramon Drudis, ja saps que és enginyer i divulgador de la ciència astronòmica, amb ell parlem de l'espai, també li podem preguntar sobre aquest dia d'avui, 30 de juny, que és el Dia Mundial dels Asteroides, que sempre és aquell perill latent, que afortunadament l'oblidem, fins que n'hi ha algun que s'acosta molt i llavors torna a sortir tota la informació de totes les possibilitats de roques que poden acabar estavellant-se contra la Terra. En fi, entre això, que pot ser, bueno, potencialment és un cataclisme per la humanitat i per el planeta Terra, entre això, i que nosaltres tampoc fem gran cosa per mantenir la salubritat del planeta, doncs déu-n'hi-do com anem. Dic això perquè el Canadà ha marcat ahir dimarts la seva temperatura més alta de la història en assolir els 49,5 graus centígrads en el municipi de Lytton, a la província de Columbia Britànica. Poca broma, eh? 49,5 graus. La policia ha informat de desenes de morts per l'onada de calor a l'oest del país. És el tercer dia consecutiu que Lytton ha batut el seu rècord de temperatura després d'assolir diumenge i el dilluns 46,6 i 47 graus respectivament, si bé en aquest cas ha arribat pràcticament als 50 graus. Recordes quan arribem aquí als 40? És irrespirable? Doncs suma-li 10 més. És una temperatura totalment anormal i insalubre total, eh? Total. En fi, a casa nostra, això perquè passa molt lluny, però està aquí, estem al mateix planeta. A casa nostra, comencem parlant de successos. Una dona de 62 anys va resultar ferida i va haver de ser rescatada ahir a la tarda pels bombers de la Generalitat al quedar-se atrapada a l'interior del vehicle que conduïa en una aparatosa sortida de via a la carretera L-702 al seu pas pel terme municipal d'Artesa de Segre. L'accident es va produir a un quart de cinc de la tarda quan un vehicle es va accidentar i va acabar volcant. La conductora va quedar atrapada i al lloc es van desplaçar quatre dotacions dels bombers, dos patrulles dels Mossos d'Esquadra i un helicòpter i una ambulància del SEM. La dona, que va patir ferides de diversa consideració, va poder ser alliberada a les 5 de la tarda. Després de ser atesa in situ, es va decidir traslladar-la en ambulància a l'Hospital de Pallars de Tremp. La carretera que comunica Artesa amb Comiols va estar una hora tallada degut a aquest accident. També els Mossos d'Esquadra van detenir aquest cap de setmana un veí del Picat de 34 anys com a presumpte autor dels delictes de conducció temerària, conduir sota l'efecte de les begudes alcohòliques, negativa a sotmetre's a la prova de detecció alcohòlica i lesions per imprudència greu. Una patrulla va acudir passades les 10 de la nit a la plaça Gaudí del Picat arran de la sortida de via d'un vehicle en una rotonda. L'acompanyant davanter, menor d'edat, presentava ferides menys greus i el conductor, pare del noi, estava ferit lleu i presentava símptomes de trobar-se sota influència de l'alcohol. L'home va donar un resultat de 1,04 mil·ligrams per litre en una primera prova d'alcoholèmia i es va negar a continuar amb la resta de lectures necessàries per validar-la. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Allò del si bebes no conduzcas, potser que ja ens ho comencem a creure, i més si vas amb el teu fill menor d'edat al cotxe. És igual, i si vas sol, igual. Cap mena de diferència, eh? Perquè el mal que et pots fer tu o pots fer als demés, doncs déu-n'hi-do. 1,04 és molt alt, eh? Jo sé que diuen que l'alcohol no afecta a tothom per igual, però que disminueix els reflexes, que augmenta el temps de reacció, això està provadíssim, independentment de si tu habitualment et prens 6 cerveses cada dia i toleres, creus que toleres millor l'alcohol. El temps de reacció és més alt, la sensació d'eufòria és més alta i els reflexos són més baixos. Això passa a tothom, més o menys grau, però passa a tothom. Per tant, escolta, és que si has de beure no condueixes. Zero. No cal pensar en a veure si amb una copa dona, o amb dos, a mi amb tres, a mi amb una i mitja, no cal, zero, i s'ha acabat la història. Per cert, parlant d'incendis, els bombers han donat per controlat aquesta passada nit l'incendi a Aitona, que finalment ha afectat a 5,44 hectàrees de superfície forestal, prop de les quals està l'espai d'interès natural de l'Aiguabarreig del Segre 5. El foc va començar en una zona propera a lo desaigüe i els bombers van rebre l'avís cap a 8:45 del matí. Les flames van afectar canyes i bosc de ribera al costat del Segre. El cos d'extinció d'incendis i va desplaçar 6 dotacions terrestres, 2 mitjans aeris, que van aconseguir estabilitzar el foc cap a 3:15 del migdia, i un cop controlat, els efectius van continuar remullant la zona per evitar revifralles. També els agents rurals han determinat finalment que el llançament d'una burilla va originar l'incendi de vegetació que va afectar 87 hectàrees a les comarques del Segrià i la Llitera, que va començar al Farràs. El cos va obrir una investigació per esclarir les causes de l'incendi, que va començar diumenge, poc abans de les 8 del vespre, al punt quilomètric 28 de la Nacional 230, al terme municipal, com dèiem, del Farràs, al Segrià. A partir de la informació facilitada per testimonis que van veure el moment en què van començar les flames, els agents rurals van pentinar la zona a tocar de la cartera, on van localitzar una burilla de cigarreta. Segons el cos, el llançament d'aquesta, suposadament des d'un vehicle que circulava per la Nacional 230, hauria estat el causant del foc. Ja ens han explicat que si conduïm, millor no, ni estem atents al mòbil, ni fumem. Per fumar es necessiten les mans, i ens hem de començar a conscienciar, si és que no ho sabíem ja, que conduir és una tasca que requereix de la nostra atenció plena. Val? Independentment d'això, si resulta que decideixes fumar el vehicle, afortunadament, des de fa molts i molts anys, els vehicles ja venen amb cendrers instal·lats. Una caixeta, amb tapa, en la que pots deixar allí la burilla. O sigui, el fet de tirar una burilla per la finestra denota una manca d'educació terrible. Però és que, a més, un menyspreu cap a la vegetació, cap al medi ambient, alarmant. Perquè, vaja, a l'any 2021, a l'any 21 del segle XXI, que una persona ara em digui, si al final enxampen a la persona, que ho dubto, és que no sabia, és que pensava... No, perdoni. O sigui, amb la vegetació tal com està de seca, tirar una burilla per la finestra, ho sento, aquí no hi ha excusa que valgui. Repeteixo, que els vehicles ja porten el seu cendrer. Repeteixo, que ja ens han dit que no s'ha de fumar mentre es condueix, perquè conduir requereix una activitat que requereix d'atenció plena. Igual que els mòbils, etc, etc. 87 hectàrees. I afortunadament no va afectar els nuclis urbans. Afortunadament, però 86-87 hectàrees total per tirar una burilla per la finestra. Manca d'educació total. Tu miris per on tu miris. Canviem de tema. El govern aprova destinar 1,6 milions d'euros a ampliar en prop de 300 hectàrees el regadiu del Segrià Sud al Matret. També avala la millora de la xarxa de rec de Sant Julià de Ramis, Cervià de Ter, Sant Jordi d'Esvalls, Colomers i Jafre. I obrim la plana local. A hores d'ara s'està realitzant el ple ordinari a l'Ajuntament de Lleida, del qual tindrem notícies a partir de... d'aquí unes hores, perquè normalment s'allarguen, i més notícies de caire local, de la ciutat de Lleida. El menjador social de Lleida, el centre històric, reobrirà demà, dijous, dia 1 de juliol, amb 45 àpats diaris, després d'un any tancat per la pandèmia, en què només es cuinava menjar per repartir a famílies vulnerables o confinades. La Fundació Jericó i el Banc dels Aliments volen anar més enllà i reconvertir-lo en un projecte de reinserció social, sostenibilitat mediambiental i comunitat. Així oferiran atenció personalitzada als usuaris amb el suport d'una integradora social, així com tallers de malbaratament alimentari i adreçats a tots els veïns del barri. La gran part dels àpats del menjador s'elaboren amb excedents alimentaris procedents de cadenes i botigues d'alimentació i donacions d'empreses de càtering, escoles i particulars. Un any després torna a obrir amb 45 àpats diaris, però ara sí intentant buscar més aquesta vessant social. Amb cultura i espectacles, Fira Tàrrega recupera la presencialitat amb 50 espectacles i 4 grans espais a l'aire lliure amb control d'aforament. Una companyia francesa estrenarà el certamen amb una proposta sobre el fons marí que caldrà seguir des de dins d'una piscina. Bueno, és original. I l'Orquestra Simfònica Julià Carbonell presenta un nou festival vinculat al romànic de la Vall de Boí. El certamen programarà 5 concerts i neix amb la voluntat de lligar música i patrimoni. I per cert, que els viatges del programa de turisme de l'Institut de Mayores y Servicios Sociales, l'IMSERSO, es podran sol·licitar des de demà dijous 1 de juliol fins al proper 30 de juliol, segons publica avui dimecres el butlletí oficial de l'Estat, el BOE. Així es recullen la resolució de convocatòria del programa, que oferirà 816.000 places i es desenvoluparà entre el mes d'octubre d'aquest any i el juny del 2022. Ofereix destinacions a les costes de les comunitats de Catalunya, Andalusia, Múrcia i la Comunitat Valenciana, així com a les zones costaneres de les comunitats insulars. També hi ha viatges per l'interior amb estades d'entre 4 i 6 dies en circuits culturals per practicar turisme de naturalesa en capitals de província i a les ciutats autònomes de Ceuta i de Melilla. Parlem a hores d'ara de la situació epidemiològica, perquè Lleida està registrant un augment de casos de Covid entre menors de 30 anys, amb 74 casos des del passat divendres en la franja d'edat no vacunada. Això està disparant les taxes epidemiològiques, però de moment no els ingressos hospitalaris. A diferència de Catalunya, la major part de contagis no són per viatges de final de curs, tot i que sí que n'hi ha 74 vinculats a un viatge que van fer des de Solsona. El Departament de Salut ha notificat avui 88 nous contagis confirmats a la província de Lleida, una xifra que no s'assolia des de principis de maig. O sigui, pràcticament hem tirat enrere 2 mesos. D'aquests, 67 corresponen al Pla i 21 al Pirineu. Estàvem parlant d'entre 10 i 15 casos diaris. Ahir 64, avui 88. Tot això fa que les xifres segueixin pujant i cada vegada més ràpidament. El Pla de Lleida, el risc de rebrot ja puja als 46 punts i la RT segueix per sobre de l'1 a l'1,16. A l'Alt Pirineu i Aran el risc de rebrot està als 173 punts, tornem al vermell, i la RT al 2,90, acostant-nos al 3. Són xifres altes, molt altes, altra vegada, però és que a nivell de tot Catalunya el risc de rebrot és de 164 punts, en vermell altra vegada, i la RT és de 1,42 per sobre de l'1. Per tant, sé que tots tenim moltes ganes, és una cosa que repetim sempre, sé que ja no és obligatori portar la mascareta en espais públics sempre i quan es mantinguin les distàncies de metre i mig. Això no vol dir que no te la puguis posar, eh? No és obligatori. Jo la porto, per exemple, però respecto a la gent que no la porti mentre estiguin a metre i mig meu. Però no ens oblidem de la distància física, que és que el tema, i la mascareta, quan no hi hagi la distància, que és que la majoria de brots dels estudiants, veient els vídeos de les festes que feien a Mallorca, per exemple, si és que amb un metre i mig n'hi havia 4 de persones. No és que hi havia un metre i mig de distància entre 2 persones, no, és que amb un metre i mig hi havia 4 persones, de distància cap, mascareta cap. I ja sabeu com és la variant Delta, la que abans coneixem com variant Índia, és molt més contagiosa que la britànica, que ja ho era més que la normal. Per tant, és que el virus va a l'ample. És que no ho podem dir de cap altra manera. En fi, va, que fem una pausa ràpida i parlem de seguida amb el director de l'àmbit rural.
Maquinària Agrícola Ferro, 69 anys d'experiència en el món agrícola i ramader. Fabricació i venda de maquinària agrícola, trituradores de pedres i forestals, desbrossadores laterals, grades rotatives, cultivadors de la marca Ferro, grada ràpida i cultivador rastoller, entre d'altres. I ara també, servei de lloguer. Truqui a Maquinària Agrícola Ferro de Belllloc, 973-560017. Li assessorem, o a maquinariaferro.com.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I és una notícia que ja vam donar en el seu moment, que la Unió Europea ja va pronunciar-se i va avalar la protecció de les aus del Segarra-Garrigues i va tancar el litigi que hi havia tot plegat. A més, són d'aquestes notícies i d'aquests processos que s'allarguen en el temps i que fins que no veus exactament les notes i la cronologia no t'adones que ha sigut un procés molt, molt llarg. Mira, per parlar d'aquest tema, avui està amb nosaltres el director general de Desenvolupament Rural, l'Oriol Anson. Oriol, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Jo he hagut de recórrer a notes sobre tot l'assumpte I podríem dir que se'n va començar a parlar fa 20 anys, a l'any 2001, de tot aquest tema.
Sí, 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 és un tema que fa molts anys que el tenim. Clar. Que el tenim sobre la taula, però el anem resolent.
Finalment, com dèiem, el Col·legi de Comissaris de la Unió Europea va tancar el litigi contra el canal Segarra-Garrigues per l'afectació del projecte de regadiu sobre poblacions d'aus protegides, i la Comissió Europea va avalar d'aquesta forma les mesures de la Generalitat per preservar la fauna estepària 14 anys després que el tribunal emetés una sentència condemnatòria. Suposo que com a primera... Això ja fa uns dies que va passar, però com a primera reacció suposo que satisfacció per veure que el que s'havia fet era el correcte.
Sí, exacte. És una satisfacció. Primer que tanquin un expedient com aquest, que al final és un expedient sancionador, i la satisfacció doble perquè te'l tanquin, però també perquè vol dir que estem fent les coses ben fetes. Clar. I al final les coses ben fetes donen resultats positius.
Quines són les mesures a grans trets que s'han dut a terme?
Bé, són les mesures que s'han establert des de la DIA, que són les mesures correctores i compensatòries que es van establir. Doncs, no sé, des de la gestió de 3.400 hectàrees per protegir les aus i per protegir la biodiversitat, a construcció de casetes de nidificació per facilitar la reproducció de les aus i incrementar el número d'individus, a la construcció de basses per altre tipus d'espècies i biodiversitat, la naturalització d'alguns espais també per facilitar el desenvolupament d'algun altre tipus d'espècies, el riu Corb, al voltant de l'embassament de l'Albagés, etc. Totes les mesures que hi ha establertes a la DIA són les que s'han anat desenvolupant durant tots els anys.
Clar, els regants, per entendre'ns, també esperaven aquest desenllaç, i per la seva part el president del Segarra-Garrigues, Josep Maria Jové, que va aplaudir la decisió del Col·legi de Comissaris i que deia que això s'esperava, va confiar que permeti gestionar les EPES d'una manera lògica d'ara en endavant, és a dir, no en renegaven d'aquestes zones, però que sí que s'havia de compatibilitzar tot una mica.
Sí, evident, hem de compatibilitzar les EPES amb el REC, i aquest és un dels objectius que tenim nosaltres, compatibilitzar els dos interessos. I al final, la gestió de tot aquest espai ha d'anar molt vinculada a la recuperació de les aus. Al final, és un dels elements que tenim, que és un dels elements que tenim sobre la taula, i que al final també és veritat que és el que ens va portar a l'expedient, no? Per tant, bé, en funció de com evolucionin els indicadors, doncs podrem plantejar alguna altra manera de gestionar-ho i podrem plantejar doncs alguna altra manera de fer les coses dins del que són les fetes.
Clar, director, perquè la feina no s'ha acabat, eh?
No. S'ha de continuar fent seguiment, s'ha de continuar fent els estudis de les aus que estem fent, s'han de continuar tenint indicadors, s'ha de continuar tenint indicadors positius, que voldrà dir que estem fent les coses ben fetes, i paral·lelament a això s'ha de continuar desenvolupant el regadiu i fent els dos compatibles els seus interessos. I aquesta és la feina que ens queda en endavant. O sigui, la situació ha canviat perquè ara ja no tenim expedient, però que hem de continuar fent el que fèiem fins ara.
Clar. Doncs hem parlat amb el director general de Desenvolupament Rural sobre el tema del Segarra-Garrigues, una obra, jo crec que extremadament necessària pel territori, i que al llarg de la seva història s'ha trobat amb mil i un entrebancs. Un d'ells era aquest, que ara finalment s'ha tancat, i com bé deia el director, doncs, que és una resolució que esperaven amb ganes per seguir treballant, és a dir, per seguir compatibilitzant-ho tot, però vaja, que el territori és una d'aquelles obres que s'esperaven moltíssim, des de fa molts, molts anys, que entrés en funcionament i que ha dinamitzat i que és difícil de calcular l'impacte que té el territori, positivament.
Sí, és difícil, però que té un impacte positiu, segur.
Sí.
És perquè només imaginant-nos com estaria el mateix territori sense aquesta infraestructura, ja ens podem veure que l'impacte que té sobre el territori és positiu. I al final, entre tots hem d'arribar a la conclusió que aquest projecte, que jo crec que tots ja el tenim molt assumit, això, eh? Mm-hmm. Aquest projecte és un projecte, no és només un projecte regadiu, és un projecte de desenvolupament rural, és un projecte de desenvolupament del territori, és un projecte d'equilibri territorial, és un projecte que protegeix la biodiversitat i la fomenta, i que també és un projecte de transformació regadiu. Per tant, és un projecte que ofereix un amplíssim ventall d'interessos legítims, eh? Des del punt de vista del regadiu, des del punt de vista de la biodiversitat, però que ens dona molts més beneficis en el desenvolupament rural, en el desenvolupament del territori i al final en el desenvolupament del país.
Doncs com dèiem, ja fa uns dies la Unió Europea va avalar la protecció de les aus del Segarra-Garrigues i va tancar el litigi. Avui n'hem parlat amb el director general de Desenvolupament Rural, amb l'Oriol Anson. Oriol, gràcies per estar amb nosaltres.
A vosaltres, gràcies i us sabeu disposar.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bartesà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bartesà, les coques de recapte i les de forner, tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973 78 85 17. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja és el punt en el que ens plantarem a la una de la tarda. Abans, ja saps que tenim l'entrevista Cosmopolita amb el Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, com estem?
Molt bé.
Ja, jo recuperant-me de Sant Pere i Sant Pau.
Això no ve dir, dic, ja vas saltar la foguera, ja has felicitat els Peres, els Paus, els Joans.
Home, jo el primer Pere que vaig felicitar va ser el meu company, el Pere Rovira.
Sí, senyor, sí, senyor.
I n'hi ha més, de Peres.
Sí, oh, i tant.
El Pere Roquer, n'hi ha molts de Pérez, Pere Joan Álvarez, n'hi ha molts.
Bueno. Cosme, escolta, entrevista Cosmopolita, a veure qui hem de conèixer avui.
A uno no ha escrito.
Uno no ha escrito.
Que vol dir que no està com apuntado, no? O sigui, sí. Què és esto de no ha escrito? No t'has apuntado o què?
Sí, no sé.
Però bueno, és que hi ha cada expressió, no? Per exemple, a l'Ajuntament de Lleida hi ha una regidoria que jo sempre li dic a la regidora, canvia de nom, home, fica de transparència, no fiques de lluita contra la corrupció. Què passa, que ja hi ha corrupció?
Bueno.
És lleig, això, no? Les expressions que a vegades no són molt boniques, no? És clar, com allò de dir canalla. Està més bé mainada, petits, no?
Però jo sempre dic canalla, mira. La canalla.
El canalla lo seràs tu.
Bueno, ja.
Seria la contesta. Pues sí, tinc una persona que és regidor de l'Ajuntament de Lleida, però ull, a tu que t'agrada el món de l'esport, va ser el president d'una de les entitats més importants de la ciutat de Lleida, que és l'AEM.
Ah, senyor, sí, sí.
I clar, com jo sóc exalumne marista, tot això d'AEM me diu, no? O sigui, tinc el Sergio González i avui li demanaré transparència. Sergio González, benvingut i bon migdia.
Bon dia, què tal? Bon dia a tots i la veritat que t'està escoltant i això de regidor no escrit, la veritat que sona malament. Jo m'estimaria més que fos regidor independent, perquè no escrit, jo penso que ell està escrit en algun lloc, no?
Sí, en alguna llista tens sí, que estar, no?
S'hauria de canviar. Jo penso que millor regidor no independent.
Molt bé. Sergi, anem a parlar de tu una mica. On vas néixer i a què es dedicava la teva família perquè et coneguin més de prop?
Bueno, pues jo vaig néixer aquí a Lleida, vaig néixer al barri de Seca Sant Pere. La veritat que la meva família és pues, una família que va emigrar d'Andalusia, ¿vale? Meus pares de Jaén, la mare de Granada, i la veritat que sempre hem tingut negocis familiars, sempre mon pare pues, tenia una empresa, i la veritat que jo recordo que sempre ha estat vinculat amb aquesta empresa, i la veritat que, bueno, pues, la veritat, vaig néixer a Lleida i tota la vida la porto aquí.
I no t'han vestit mai de, allò, per ballar a sevillanes allà tu, allà al Segar de Sant Pere, que tenia un grup quan havia Emilio Subías i companyia?
Pues sí, la veritat que sí, la veritat que hi he estat vestit de, bueno, amb, la, amb, lo, amb los festivals que es feien aquí al Segar, i sí que he estat vestit de, bueno, amb les actuacions de sevillanes, sí, sí. Bueno, inclús vaig ser partícip també de la banda que hi havia aquí al Segar.
Parlant una mica de tu, eres esportista ja de petit o no?
Sí, 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 jo sempre he practicat l'esport, la veritat que sempre he practicat el futbol, no? Però bueno, de forma, diria, a l'escola també feien el multiesport, i dic, sempre he estat vinculat amb l'esport.
Suposo que al teu barri, i especialment a l'AEM, has sentit parlar d'una persona de cognom Recasens.
Pues sí, per suposat, va ser el meu president, i la veritat que una persona que ho donava tot pel futbol, i bueno, era el referent del futbol lleidatà, i perquè ho donava tot, i tenia passió pel futbol, i la veritat que tot un reconeixement per als Recasens.
El dilluns diu que va ser el dia de la... Ai, ai, per allò de la selecció espanyola, no? Va ser el dia de l'ai.
Bueno, sí, la veritat que la selecció espanyola, pues bueno, va tindre un començament una mica així estrany, però la veritat que s'ha ficat al puesto, i bueno, ahir mateix ho va demostrar, i bueno, ja estem a quarts, a veure què passa.
Qui t'enganya per entrar al món de la política?
Bueno, realment no m'enganya ningú, vull dir, realment jo penso que per la meva trajectòria socialment m'ho venen a proposar. La veritat que el primer contacte que tinc és amb Paco Cerdà, ¿vale? Paco Cerdà, una persona molt estimada aquí a la nostra ciutat. Jo, la veritat que només tinc paraules d'agraïment per amb ell. I bueno, m'ho van proposar de fer aquest pas, i la veritat que jo vaig acceptar, vull dir, no em va obligar ningú, em feia il·lusió fer algo diferent, i vaig acceptar, vull dir que vaig ser aquí.
I la teva forma de pensar era la de Junts per Cat, era la de Convergència en el seu moment, d'Unió, Socialista, del PP, Ciutadans... Què pensaves? Tu estàs al centre, centre-dreta, centre-esquerra...
Bueno, que... jo sé que sí que tenia molt clar, vull dir que el fet de que n'hi hagi acompanyat de Junts, aquí al CK sonaria malament, no? Vull dir, al CK ja sabem tots que, bueno, és un barri molt socialista, vale, però jo no, la veritat que no havia comulgat amb cap partit, ni militat en cap partit, inclús jo vaig entrar a Junts de forma independent, i jo només tenia un pensament, vull dir, que era treballar per la ciutat, intentar adreçar la ciutat. Jo l'únic que he fet ha sigut treballar, i la veritat que ha arribat a un moment de que m'han deixat sol. Llavors, és molt bé, sí.
Et vaig veure intervindre al ple que es va donar també a través de línia, i et vaig veure com molt indignat, però a la vegada dient que vols explicar la teva veritat i que no tenies per què amagar.
Per suposat, vull dir, jo si continuo en aquests moments com a regidor de l'Ajuntament és perquè no tinc res a amagar, res, vale? ho diré sempre, res a amagar. Jo simplement el que he fet ha sigut treballar per la ciutat, he assessorat, vale? Però Sergio González en cap moment, vale? Va pensar ni en fer res malament, ni fer mal a ningú, vull dir, és claríssim, vull dir, que jo simplement el que vaig fer és treballar, vull dir, parlem d'una acció molt concreta, que simplement jo el que vaig demostrar que amb un pressupost més petit estigui fent més tasques, i aquest era el meu objectiu. O sigui, al final jo d'amagar no tinc absolutament res.
Se pot interpretar que això tu has estat un cap de turc d'aquestes històries municipals?
A veure, pensa el que vulguis, però està claríssim que sí. Està claríssim que sí, vull dir, perquè jo algú encara estic que m'expliquin realment el fet i el per què hem arribat a aquest punt. Jo no culparé amb ningú, perquè no culparé amb ningú, però sí que penso que s'hauria de donar una explicació com d'humana, perquè, bueno, parlem de que pot haver un conflicte d'interessos, que pot haver realment que jo em vaig fotografiar amb una empresa, perdona, jo conheixo el 80% de les empreses d'aquí de Lleida, i la veritat que en cap moment m'he amagat de res.
Sergio González, jo volia que em diguessis només un sí o un no. Abans de que tu deixessis l'equip de govern, havia bon ambient?
sí o no?
No. No.
I bueno, ara parlem de... Digues.
T'enganyo, eh? Potser t'enganyo, eh? Tu me dius de govern.
Sí.
No. Tu ho contestes bé. No.
Sí, sí, dels tres grups, dels comuns, no. d'Esquerra i de Junts per Cat.
No.
Parlem de tu una mica. Ets un noi que t'agrada cuinar o no?
Pues la veritat, no. No, no m'agrada cuinar.
I t'agrada viatjar?
D'aquí no surto.
T'agrada viatjar?
Bueno, m'agrada viatjar, sí que m'agrada viatjar. No m'agrada molt anar a l'estranger, però la veritat que per el nostre país sí que m'agrada viatjar.
Has pensat en algun moment de dir pego patada a l'estufa i plego, que hace un chico como yo en un sitio como este?
Pues no, la veritat que no. No, en cap moment, eh? Vull dir que jo tenia molt clar que havia de continuar, tenia molt clar que jo en el seu moment vaig tindre uns votants i vaig tindre molt clar que continuaria treballant per la ciutat, vull dir, sempre dintre de les meves possibilitats, però continuaré treballant, ho tinc molt clar.
Si no hagués estat president de l'EM, t'hagués fet il·lusió d'estar president d'algun altre equip? Unió Esportiva Lleida, Atlètic Segre...
Aquesta pregunta, pues, una il·lusió. Això pensar ara també és complicat. Però bueno, de la Unió Esportiva Lleida, pues, jo penso que tothom pot tenir il·lusió de ser president del club de la ciutat, no? Però bueno, tampoc això no va arribar al meu pensament, ni molt menys.
No, ara segur que el meu company deu de pensar, bueno, que no sigui un dels tres accionistes, aquests que fiquen diners ara aquí per Lleida, no? Però bueno, espero que no sigui d'aquesta manera, no? Pues que apostar avui en dia per l'esport és important, no? Per cert, que ara han donat la subvenció, vaig llegir també de la Diputació, que ja arriba, per cert. I ara sí que acabem. Te vull comprometre una mica, eh? T'he de comprometre una mica, jo voldria que em diguessis si saps a on està ubicada, per exemple, la plaça Berenguer IV.
Passa d'indicar, està aquí al... Joder.
No està lluny, eh?
A...
eh? Quan vens i marxes, passes per allí. No tu, sinó els sí, ciutadans, quan van a algun puesto, tornen d'algun puesto.
He estat 50 vegades, no està allà a la
vinguda. La plaça de l'estació. La plaça de l'estació, de Renfe, és Berenguer IV. I ara sí que acabo definitivament. Fes-me una pregunta compromesa, tu que em coneixes i que he vist pràcticament com t'han agafat a passar al món polític, i ara jo respondré el que pugui.
Bueno, pues mira, com a pregunta compromesa, i tu que has viscut molt intensament durant molts anys la situació d'un ajuntament, m'agradaria que em fessis una valoració com a ciutadà, vale? Del govern actual.
Primer, no hi ha govern. Aquesta és la meva opinió. No hi ha govern, hi ha un desgovern. Cadascú mira pel seu partit, més que per la ciutat de Lleida, està claríssim. I la veritat és que a mi m'agradaria que fos aquell ajuntament en el qual cadascú defensi els seus interessos, però sempre el bé comú de la ciutat. I això en aquest moment no existeix. Jo veig que diferències totalment entre els tres partits de govern. Això no és un tripartit. Això és interessos partidistes que no beneficien en res la ciutat de Lleida. I em consta que hi ha molta gent de Lleida indignada i que no tardaran, suposo, a reunir-se perquè tot això es pugui arranjar d'una vegada per totes. El que a mi m'indigna és que això és el que volen els ciutadans. Els ciutadans voten una cosa i després els partits polítics fan pactes que res tenen que veure amb la teva votació, a la qual la gent està decebuda del món polític, i no m'estranya. Aquesta és la meva personal opinió. Té respost?
Perfecte.
Pues molt bé, Ricard, ja ho veus, la meva opinió, eh? No, sí, sí. No és la teva. No sé si és la teva, eh? Jo la meva la dic pública, no tinc per què amagar, i és veritat. Per les teves entrevistes, per les tertúlies polítiques, hi ha un desgovern total, i per tant això Lleida no s'ho mereix en aquest moment. I no tinc que dir que són males persones, ni molt menys. Una cosa és lo personal, que amb això no hi entraré, i una altra cosa és la dedicació per la ciutat, tots per Lleida. Si no, de què serveix aquesta campanya que està fent l'Ajuntament de Lleida, la Diputació de la Generalitat conjuntament? Estima personal per Lleida. Ja ho deia Josep Ramon Correal l'altre dia a l'entrevista Cosmopolita. Ens ho han de creure. I si no ens creiem, malament. Per tant, tots per Lleida, siguin o no siguin regidors o regidors. Sergi, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, eh?
Gràcies, Cosme. Gràcies a tu per aquesta entrevista i la veritat que has contestat molt bé a la meva pregunta. És el mateix que penso jo, exactament el mateix.
I molta sort. I esperem que ets tu. Fins aquí la nostra entrevista cosmopolita. La propera setmana tindrem els personatges del món social, cultural, econòmic i polític que deixen petjades aquí, a Lleida i les seves comarques. Adéu-siau, Ricard.
Gràcies, Cosme. Busquem les senyals horàries, arribem a la una i després hi tornem al migdia de COPE Lleida.
La una a les 12 en Canàries.
Última hora en mediodía.
Antonio Herray.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, 30 de junio. A muchos españoles les pilla esta hora haciendo las maletas para unas vacaciones del que es nuestro segundo verano pandémico. Desde este miércoles, además, Baleares ha entrado en zona verde para los británicos. Algo importante porque el archipiélago y todo el sector turístico estaban esperando como agua de mayo la llegada de turistas del que es su principal mercado, el Reino Unido. ¿Qué significa que las islas estén en semáforo verde para los británicos? Pues que quienes viajen a ellas solo tendrán que hacerse una PCR a la vuelta y no va a haber necesidad de cuarentena. El problema es que esta decisión del gobierno de Boris Johnson se tomó hace una semana cuando no había aún un repunte importante de casos asociados a esos viajes de fin de curso de jóvenes. Lara vive en Londres, la próxima semana va a viajar a Mallorca. Con ella hemos hablado en Herrera en COPE.
Sinceramente me parece bastante escandaloso que se permitan hacer este tipo de viajes dadas las circunstancias. Creo que todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Pero en cualquier caso, como la mayoría de los casos se han detectado una vez han vuelto a las comunidades, no creo que afecte tanto a la incidencia de Mallorca en sí y no creo que el gobierno británico cambie su iniciativa.
Los brotes asociados a viajes de estudios de jóvenes, a botellones, se extienden por toda la península. El más importante por su dimensión es ese de Mallorca, que deja a esta hora 1.400 positivos, 300 personas siguen aisladas por orden del gobierno balear en un hotel de Palma y estamos a la espera de saber si la justicia autonómica respalda o no este confinamiento forzoso. Pero ojo que hay otros dos en los que ahora se está también poniendo el foco. Uno originado en el Algarve portugués, zona a la que viajaron un grupo de jóvenes de varios colegios de Sevilla que ahora están confinados tras una decena de positivos. Y otro que deja a un centenar de estudiantes aislados en Granada tras viajar, en este caso, a Conil, a Cádiz. En Granada está Fran Viñuelas.
De hecho, ya están trabajando los rastreadores para evitar que los positivos se disparen e intentar aislar a todos los contactos estrechos de los 105 estudiantes que organizaron un viaje de fin de curso por su cuenta a la costa gaditana. Se trata de jóvenes de 5 centros educativos diferentes, todos de la provincia de Granada, que la pasada semana decidieron celebrar el final de la PEBAU con un viaje a Conil. Las autoridades sanitarias consultadas por COPE aseguran que la situación está controlada, pero que esperan que se detecten más positivos relacionados con este brote.
Y en Madrid, pendientes de la búsqueda de una niña de 9 años desaparecida cuando estaba con sus padres en una embarcación en el pantano de San Juan. Los servicios de emergencia intentan localizar a la menor tanto dentro del agua como en los márgenes de ese embalse. En ese pantano de San Juan está nuestro compañero Álvaro Sáez.
Se llamaba Clara, como decías, 9 años, estaba con otros niños en la embarcación, algunos dentro de ella y otros, como era su caso, en una plataforma en la parte trasera. Fue entonces cuando la niña se cayó al suelo. Esa es la hipótesis en la que trabaja el equipo de búsqueda liderado por el capitán de la Guardia Civil, Pedro Triguero.
Varios en la embarcación, otros en una plataforma que hay en la parte trasera. La niña que cae al agua se llama Clara, tiene 9 años y va en la plataforma trasera. Pues se cae cuando se alertan de que ha caído, dan la vuelta, pero ya se la dejan de ver sumergida en el agua.
La visibilidad es muy poca, eso es lo que dificulta los trabajos de los buzos que la buscan a una profundidad de 16-17 metros.
Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
España ya preparando en San Petersburgo ese partido contra Suiza.
El partido de cuartos es el viernes a las 6 de la tarde y de momento Luis Enrique cuenta con los 24 jugadores sanos. Se entrenan esta tarde. El portero Unai Simón, que fue protagonista de lo malo y de lo bueno el día de Croacia, ha explicado esta mañana el autogol de Copenhague.
Me martiriza un poco
y lo he visto 6-7 veces, no sé. No, me han preguntado muchas, oye, ¿no te molestaba el sol? No, el sol no me molestaba, es que hago mal el control. Se me escurre y muchas veces no sé cuántos controles hago en todos los partidos o cuántos controles he hecho en mi vida y yo creo que nunca ninguno ha ido para adentro. Es un accidente, ya te digo, pero creo que es algo que se puede remediar muy fácil.
Y estamos en la quinta etapa del Tour de Francia, una crono de 27 kilómetros entre Changé y Laval. Enviado especial, Quique Iglesias.
Ya está en marcha esta etapa. De momento el mejor tiempo para el especialista alemán Tony Martin, 35 minutos 33 segundos. Ya en unas horas van a salir los mejores. 16:38 Enric Mas, que es séptimo en la general. 16:40 Tadej Pogacar, uno de los favoritos. Y el líder Mathieu van der Poel tomará la salida cuando falten 10 minutos para las 5 de la tarde.
Tenis, Wimbledon, varios españoles juegan en el día de hoy. Ahora está jugando Paula Badosa contra Bolsova. Ha ganado el primer set la española. Y Jaume Munar contra Ibasca. Ha perdido Munar el primer set. Hoy debe jugar Garbiñe Muguruza contra la neerlandesa Kerkhove.
José Luis Resta, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Lorena.
Hoy en El Espejo vais a recordar la vida de un misionero malagueño que ha muerto literalmente con las botas puestas, entregado al pueblo al que ha servido durante 26 años.
Se llamaba Manuel Lozano Pino y formó parte del primer equipo de sacerdotes que se hizo cargo de la misión de la diócesis de Málaga en Caicara del Orinoco, en Venezuela. No hace mucho tiempo él mismo contaba con alegría que su comunidad está ahora más formada y consolidada, y el valioso servicio que está prestando a la sociedad en este tiempo de crisis sin precedentes en la historia de Venezuela. Ante ese panorama, él se preguntaba a veces, ¿qué pinto yo aquí? Y siempre encontraba la misma respuesta: estoy aquí por ti, Señor, y por mis hermanos. Pues el pasado 11 de junio, fiesta del Sagrado Corazón, fallecía a causa del COVID. Ahora sus restos descansan en la parroquia a la que ha dedicado buena parte de su vida sacerdotal, tan rica de frutos. Lo vamos a contar en media hora al comienzo del Espejo.
Gracias, José Luis. Seguimos en Mediodía Cope hasta las 3 de la tarde.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de Cope Lleida amb 6 minuts per sobre de la 1. Ara sí que hi ha 26 graus a la ciutat de Lleida. I tot seguit buscarem aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Farem una repassada a la darrera hora informativa, que hi ha punts de darrera hora que crec que és de conèixer. I després anem directes a les noves tecnologies, a l'Info Cope Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero. A partir de 2:15, amb veu de dona, ja saps que és la nostra tertúlia, on parlem de tot, de qualsevol tema, però sota el punt de vista d'una dona. Per cert, que ens pots enviar el teu missatge de veu o de text a través del nostre número de WhatsApp. És gratuït, és el 664-526-180, 664-526-180. Marxem cap a l'Agència Estatal. A l'Agència Estatal de Meteorologia, allí ens espera la Alba López. Alba, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Jornada de dimecres avui a Lleida amb cel poc ennuvolat, alguns intervals de núvols baixos, i al Pirineu ja aquestes hores nuvolositat d'evolució diurna amb probabilitat durant aquesta tarda d'algun xàfec acompanyat de tempesta ocasional. Les temperatures avui en lleuger ascens, màximes que arriben als 22 graus a Viella, 27 a la Seu d'Urgell, 29 a Tàrrega, 32 a Lleida o els 33 a Balaguer, amb vent que bufa, variable i fluix. De cara a demà dijous començarem el mes de juliol amb cel poc ennuvolat. Nuvolat, al llarg del dia intervals de núvols alts, i al Pirineu un dia més nuvolositat d'evolució diurna, sense descartar per la tarda algun ruixat. Pel que fa a les temperatures, en general pujaran, amb mínimes aquesta matinada d'entre 11 a 19 graus i demà màximes que estaran entre els 26 i els 35 graus. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Alba. Vinga, que busquem aquesta darrera hora informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Com et deia, està en curs el ple de l'Ajuntament de Lleida. Entre altres, s'acaba d'aprovar el codi ètic. Esquerra diu que és una bona notícia, fruit d'un encàrrec directe del PAE en cap, Miquel Pueyo. Hi han votat en contra PSC, PP i Ciutadans, i suposo que en els propers dies veurem aquests diferents matisos. També recordem que s'acaba de fer públic que Catalunya obre la vacunació per als joves de 16 a 29 anys. Aquest dilluns s'havia obert la de 30 a 34, doncs ja poden demanar cita al web de Salut i també podran acudir als CAP i als autobusos de banc de sang sense cita prèvia. de 16 a 29 anys és la franja que ha quedat oberta també per la vacunació. Recordo que des de la Generalitat de Catalunya també s'ha dit que la franja de 12 als 16 anys, és a dir, els estudiants d'ESO i batxillerat, es començaran a vacunar dues setmanes abans de l'inici del curs, amb el qual, amb això arribaríem al límit. A partir d'aquí, doncs, tot quedarà ja pel setembre. Juliol i agost, de 16 a 34 anys, que tenen oberta ja la possibilitat de demanar cita. Quan abans millor, de veritat, del tema de vacunació, quan abans millor, perquè els casos que estan havent hores d'ara, a nivell de tot el país, ja sabem que hi ha aquest macrobrot d'estudiants que sense cap mena de seny doncs s'han reunit sense distància ni mascareta, és que només que n'hi havia un de positiu ho han comanat a tots. I si n'hi havia més d'un, doncs així ha anat la història. Parlem de més de 1.200 positius ahir. Ara ja estan sortint d'altres brots, també de viatges d'estudiants. Tot això només és per no mantenir les tres normes: distància, dur la mascareta i la higiene de les mans. I escolta, t'ho pots passar tan bé com vulguis. Mantenir la distància, portant la mascareta i mantenir una bona higiene de les mans i dels objectes que toquis. T'ho pots passar tan bé com vulguis. Però clar, com que resulta que hem de ser rebels sense causa, o jo que sé, també és veritat que no cal que fiquem a tots els joves al mateix sac, eh? Però clar, és que és molt cridant, eh? Tot això que ha passat. I a més recordo, just després de Sant Joan, el mateix que va passar l'any passat, el mateix. Es va començar a disparar i ja va ser insalvable. Afortunadament, crec, toco fusta, crec que no passarà el mateix a les comarques de Lleida, però déu-n'hi-do. L'increment de positius des de divendres a la zona de Lleida de persones de menys de 30 anys és de 74 persones, des de divendres. No n'hi ha cap, d'aquest, dels brots d'estudiants i aquestes històries. Això sí, n'hi ha 76 que estan vinculats amb una sortida de Solsona. Salut notifica 88 positius en les darreres 24 hores a la província de Lleida. Estàvem fa 10-15 dies entre 10-15 positius per dia. 88 avui, 64 ahir. D'aquests 88 d'avui són 67 al Pla de Lleida i 21 al Pirineu. Afortunadament, de moment, no està derivant cap a hospitalitzacions. Dic de moment, perquè ja sabeu que això arriba al cap d'uns dies. Hores d'ara, al Pla de Lleida, el risc de rebrot és de 46 punts, la RT de 1,16, a l'Alt Pirineu i Aran s'ha disparat, risc de rebrot de 173 punts, en vermell, i una RT de prop del 3, 2,90. I a nivell de tot Catalunya, les xifres altes. Risc de rebrot de 164 punts i la RT de 1,42. De veritat, ara ja, ho sé, fer-me pesat, però des de dissabte passat no hi ha obligatorietat de dur la mascareta en espais oberts sempre i quan es mantingui la distància de metre i mig. Perfecte, res a dir. Però que no sigui obligatori no vol dir que no la puguis dur. La pots dur. És més, si vas a llocs on hi ha molta gent, jo me la posaria. Jo la porto, de moment. Respecto a qui no la porta, cap problema, mentre estigui a la distància correcta. Per la resta de casos, mascareta, sempre. Ull a evitar a barrejar de manera salvatge bombolles. Això vull dir que fem una trobada de 10 amics que venen de 10 famílies diferents, de 10 bombolles diferents, no mantenim la distància i sense mascareta. Només que hi hagi un positiu, problemes. Problemes segur. I mantenir la higiene. Si mantenim tot això, això ho tornem a controlar segur. Però ens hi hem de posar tots a mantenir-ho. Va, que fem una pausa i de seguida parlem de noves tecnologies a l'Info Cope Lleida.
RJB, maquinària agrícola, tracte personal per a cada agricultor i protegir els seus cultius és el nostre objectiu. Per això fabriquem tota una gamma de màquines de pulverització, atomitzadores, sulfatadores. També som distribuïdors oficials de picadores Lipa i màquines de protecció antigelades Agrofrost. RJB, reparacions i revisions de maquinària agrícola. A Corbins, carrer Horta 5, 973-1082-91 i a rjbagricola.com.
¿Quieres ganar un Osmotic totalmente gratis? El jueves 1 de julio sortearemos un Osmotic entre los asistentes a nuestro primer directo en Facebook. Además, te explicaremos qué es la osmosis inversa y cómo puede mejorar tu vida. Recuerda, jueves 1 de julio a las 20 horas en el canal de Facebook de Grupo Corsa. ¡Te esperamos!
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, és el moment en el que parlem de noves tecnologies. Ho fem com tots els dimecres a l'Infocope Lleida. I ja saps que ens trobes a internet, a www.infocopelleida.com, que ens pots seguir a les xarxes socials i, sobretot, que ens pots escoltar a través del podcast. I tal com vam avançar ahir, ens submergim cap al Mobile World Congress a l'edició d'aquest 2021. Com sempre, parlem de tot plegat amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia, Ricard.
I també està amb nosaltres el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos?
Doncs apa, Jaume. Bueno, Mobile World Congress, però hi ha alguna coseta més? Parlarem avui, eh?
Doncs sí, perquè, bueno, avui és setmana mobile. I setmana amb un motiu per l'esperança, ja que hem pogut tornar al Mobile World Congress. Encara que sigui en una versió reduïda, tant d'espai com d'expositors, la millor notícia és que hem pogut tornar-hi. Veurem si al final es compleix les expectatives de 30.000 visitants. El que sí podem dir és que el 5G és una realitat. Ara només toca posar-lo en marxa en el nostre dia a dia. Si entrem en matèria, Huawei sí que ha estat present, ZTE també. Com a operadors podem destacar Telefònica i Orange. Posem falta a Vodafone i també com a d'altres players, Samsung, Sony i Google, i tots els players de xarxes. I en canvi, les startups impulsades pels seus països han estat presents. Catalunya, Espanya, França, Bèlgica, Itàlia, entre d'altres. Tots tenien el seu hub d'empreses. Ho expliquem tot plegat, com sempre, a la tertúlia. Però abans de la tertúlia, aquí no tenim de canviar mai aquest motiu que tenim per comentar l'efemèride, que ens porta, com sempre, en David Casero. Fins en quin any viatgem avui, David?
Venga, pues vamos a ir lejos, que siempre te gusta, Jaume, y nos vamos a ir hasta tal día como hoy de 1947, donde se aprobaba en Estados Unidos por primera vez el uso público de las grabadoras telefónicas. Para ello, eso sí, pues la ley decía que antes del inicio de la grabación debería sonar un bip. Este sistema, que a priori parecía que salía como un tema de espionaje, se ha desarrollado hasta el siglo XXI para poder hacer contratos legales y reales. Es decir, hoy día podemos hacer contrataciones de un montón de servicios gracias a que estas grabaciones tienen, bueno, pues su recuperación y su hecho legal como una firma para poder, bueno, pues ofrecer servicios y contratarlos sin firmar ningún papel. Con lo cual, lo que a priori parecía que era un motivo o algo de espionaje y había que avisar de que se iba a grabar, ahora ya un operador nos dice, bueno, pues si vamos a contratarlo, esta grabación, o sea, esta conversación puede ser grabada. E incluso también se utiliza, como bien sabemos, para todas aquellas encuestas de calidad y que, bueno, pues que también sean 100% legales. Con lo cual, algo que a priori parecía un hecho de espionaje y que en 1947 en Estados Unidos se aprobó de esta manera para empezar a darle un pequeño toque de legalidad, hoy día se ha convertido en que una llamada telefónica también puede ser un contrato.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
I ja ho sabeu, si és dimecres al migdia i estem a Cope Lleida, ara els friquis tequis en antena. I amb un any normal des del Mobile, però ha estat un any una mica d'especial i només hi hem anat un dia. Ara sí, després de tot aquest referent històric que ens ha portat el David, doncs debatrem i desenvolupem el sumari d'avui a
la tertúlia fric.
Com dèiem, el gran èxit és que el Mobile presencial ha tornat, a format reduït, però ha tornat físicament. Podríem dir que ha estat un entrenament pel proper Mobile d'aquí a 8 mesos, on es podrà argumentar a tots els que no han vingut que no tenen de tenir por. Que no tenen de tenir cap mena de por, perquè tothom ha entrat amb el seu test d'antígens, el seu test de PCR, amb la seva mascareta FFP2, que era obligatòria, no podies anar amb una mascareta quirúrgica, tenies d'anar amb la mascareta FFP2, i s'ha pogut celebrar una edició física i, com no, complementada amb la part virtual, ja que aquesta pandèmia ens hem acostumat als esdeveniments virtuals. Però penseu que realment ha set un entreno per al proper Mobile que hi hagi molts més expositors i visitants?
Bueno, yo creo que más que un entrenamiento es una vuelta al cole, sí, un entrenamiento vuelta al cole. Lo primero que como bien comentabas, Jaume, es dar seguridad a todos los asistentes. Es decir, que no se pueda ir con una mascarilla quirúrgica, sino con una FP2, que antes de entrar tengas que presentar una PCR o te hagas allí directamente un test de antígenos y esperes el resultado para poder entrar. Creo que es la primera parte de seguridad para poder celebrar eventos tan grandes, ya que los eventos ya han comenzado reuniones profesionales, han empezado pequeños congresos. Lo único que, claro, nos enfrentamos a uno de los congresos mundiales más grandes que hay y con muchísimos visitantes, ¿no? Ya lo hemos vivido, ¿no?, durante todos estos años. El año pasado no hemos tenido Mobile World Congress y este año, bueno, pues aunque sea este formato, y yo lo voy a llamar reducido ni descafeinado, no, con este nuevo formato de seguridad, bueno, pues creo que estamos en el camino de retomar esa nueva normalidad para poder disfrutar de este tipo de eventos.
La veritat és que havia una sensació una mica agredolça, saps? Allò, una mica trist per veure, per fer la comparativa amb els mobiles anteriors, perquè els mobiles anteriors eren, la veritat és que eren brutals, brutals, aquelles riuades de gent, sí. És que era algo impressionant, i ara, clar, fer aquella comparació, pues, era una mica trist, però per altra banda tothom estava esperançat, no? Perquè hem arrencat de nou, hem començat de nou, estem aquí de nou, vull dir, és un nou pas, és un tret de nou començament, és, ostres, això d'aquí es pot salvar, es podem tirar endavant, podem créixer a partir d'aquí. Aquesta sensació hi era, eh?
Home, jo crec que el que costava era donar aquest primer pas, i com a primer pas, tenint en compte que ara ens ho explicaràs, però estem parlant de tres pavellons, estem parlant de totes aquestes mesures de seguretat per entrar, com a primer pas, i tenint en compte que, en teoria, torna el Mobile al mes de febrer o al mes de març.
Sí, estem parlant pràcticament d'uns 8 mesos.
Per mi és molt positiu que s'hagi donat aquest primer pas.
La veritat, l'organització, perfecte. El pavelló, més de la meitat del pavelló número 1, estava tot en boxes per fer testos. O sigui, qui tu entraves allí, automàticament fes el test, és un test d'antígens que et val pel Mobile 15 euros, d'entraves, t'etiquetaven, ensenyaves el teu passe, automàticament te feien el test, t'esperaves 15 minuts, t'arribava l'SMS i automàticament l'aplicació ja se't validava per poder entrar. N'entraves perfectament i ja tenies. No tenies de portar penjoll, aquest és un de les diferències dels altres mobiles, que tothom anava amb el seu penjoll identificat, aquí ningú, tothom anava d'incògnit, o sigui que moltes vegades allò que mires a la targeta a veure aquest d'on és, qui és o com es diu, ara en aquest moment no sabies qui era ni d'on era, no? Perquè, clar, tenies d'ensenyar el teu passe, que tenies el teu codi QR amb la teva foto al que és al mòbil. Aquesta és una de les grans diferències. Clar, no tenies de tocar res, ni tenien de tocar res. A més, d'entraves amb el que és el reconeixement d'imatge, amb la cara, vull dir, te treus al moment d'entrar, una miqueta baixades la mascareta i automàticament d'entraves, i ja està. A partir d'aquí, els pavellons, doncs, una mica reduïts. Una cosa bona que no vaig dir ahir és que el Fori Esfornau també estava inclòs aquí dintre, i feia més goig. No ens teníem de desplaçar a Montjuïc com els altres anys, clar, sinó que també el teníem allí. Tot ho van agrupar. O sigui, un format una mica elite, com si diguéssim, no? Reduït, però estava molt bé perquè podies visitar-lo tot perfectament, i això sí, amb els espais molt més amples, vale? O sigui, que et donava gust, la veritat és que et donava gust passejar per allí,
Bueno, y para que veáis que al final estamos en Mobile World Congress, en la mayor representación de tecnología aplicada a la feria, ¿no?, donde se ve la tecnología aplicada a nivel mundial, y fíjate lo que acabas de explicar ahora mismo, solo el acceso tenemos representada todo tipo de tecnologías, hasta las manuales, ¿no? Hasta las que han permitido que se puedan hacer test de antígenos, ¿no? O que hayamos tardado solo 7 meses en tener test de antígenos cuando nació un virus, ¿no? O cuando se descubrió un virus. El que entremos, que antes el Face ID era algo de, bueno, pues si quieres entrar.
Era opcional, era opcional.
Exacto, y algunos lo hacíamos, ¿no? Por esto de que somos muy frikis. Ahora ya no. Ahora
no, ahora no.
Nada.
Ara des de casa, quan fas la validació del passe o adquireixes el passe, automàticament ja et demana amb la càmera de l'ordinador perquè te reconegui el que és la teva imatge amb el teu DNI escanejat. Fa les comprovacions pertinents i automàticament ja et valida pel passe. O sigui que arribes allí i automàticament ja tens el tema de la imatge escanejada i ja pots entrar perfectament. Però anem endavant perquè tenim poc temps al final en aquest espai i encara tenim coses que contar. Però què hem vist en aquest mobile? Fem un petit tast ahir en la nostra connexió d'ahir i és el mobile de la realitat augmentada en 3D, de les telereunions o els esdeveniments amb hologrames en 3D, ja que complementen molt bé aquest gap que tenim actualment entre les videoreunions, perquè al final les videoreunions són en 2D, vale? Doncs ara amb el 3D tenim una veritable experiència on dona una sensació de realitat, però ho adaptarem tan ràpid com les nostres videoreunions que hem adaptat a aquesta pandèmia el tema del 3D a la realitat?
Bueno, el tema, yo creo que precisamente como dices, estamos viviendo una época donde las telereuniones, donde los telecongresos, todas este tipo de videoconferencias, y yéndonos eso más allá, a la parte de congresos virtuales, a la parte de charlas de formación y demás, donde, bueno, pues donde realmente esa parte de cercanía, esa parte de contacto con el público, es mucho más complicado mantener la atención siempre que la gente esté conectada a que estemos de forma presencial, ¿no? De ahí precisamente que, bueno, pues que tengamos tantas ganas de recuperar lo presencial. Creo que efectivamente este paso hacia el 3D, que ya vimos algo en otras ediciones y que ahora en el Mobile World Congress hemos visto hologramas 5G.
El mobile que aquest mobile ens va dir que ara, per exemple, nosaltres estem fent el programa, cada un des del seu espai diferent, ¿vale? Perquè des de que estem en pandèmia no podem anar a la ràdio, només hi pot anar el Ricard per tocar els botonets, ¿vale? Cada un està doncs, a la nostra oficina o a la nostra llar fent el programa, però clar, no ens veiem o si ens veiem més amb la videocàmera. En canvi, allí ens van ensenyar que amb les ulleres de realitat virtual ens tindríem la sensació com si estiguéssim tots sentats al mateix estudi, et veuries amb 3D i clar, això dona una sensació molt diferent que la que tinc ara personalment.
Es lo que comentaba Jaume, es decir, este Mobile World Congress y con todo este tema de hologramas lo que está intentando hacer es volver a dar presencia física a todo lo virtual. Es decir, hay una parte de, sobre todo los conferenciantes, ¿no? Todos los conferenciantes dicen la importancia que es conectar con el público, ¿no? Pues claro, cuán difícil es conectar con el público cuando tú estás delante de una cámara y te están viendo 3.000 personas, pero realmente se están viendo a través de una pantalla. No sienten esos gestos, ¿no? Que podemos llegar a realizar para expresar esa expresión no verbal, ¿no? El uso de la expresión no verbal, donde además las cámaras aquí lo que nos están dando es que al final tenemos, solo nos vemos de hombros para arriba, ¿no? Como mucho.
No, allí veus claro, un avatar que es igual que las películas, que es un avatar que estás funcionando, ¿no? Y te dona una sensación, dices, ostras, de realidad, ¿no?
Es decir, alguien se mete en una cabina, tú te metes en una cabina, puedes dar una conferencia, escuchas también a la gente y tú te mueves libremente de forma presencial, ¿no? De pie, moviéndote, enseñando, explicando, moviendo las manos, haciendo gestos, utilizando toda la expresión, la verbal y la no verbal, cosa que esa parte no verbal es la que se está perdiendo, lo que se ha perdido en estas reuniones y es lo que precisamente hace que estos sistemas holográficos, ¿no? Virtuales son los que nos hacen que podamos volver a coger frente a las distancias una comunicación 100% certera.
De todas maneras,
también... Aquest moment ens ha dit que properament, doncs, les coses
coses seran així. Si passaran 2, 3, 4 o 7 anys o 10, però la línia va cap aquí. Però també no podria faltar, no podria faltar en el mobile, són els gadgets. Vale, són els gadgets. Huawei ens va presentar el seu nou Watch.
En esta edición del Mobile presentamos la nueva, sobre todo, la nueva serie Watch 3 de los smartwatch de Huawei, la Watch 3 y Watch 3 Pro, con la novedad de que todo incorpora la función de SIM, la función que te permite configurar tu número de teléfono en tu reloj para que sea totalmente independiente del teléfono y puedas, pues eso, pues salir a pasear o ir al gimnasio sin necesidad de llevarte el teléfono, porque bueno, puedes recibir llamadas y hacer llamadas directamente con tu reloj y también descargarte aplicaciones. También, como siempre, la monitorización de la salud para Huawei en sus wearables es muy importante y tiene todo tipo de sensores para controlar tu salud. Incluimos como novedad la función termómetro que te mide la temperatura corporal, ¿vale? Te voy haciendo un seguimiento de la temperatura corporal en cuanto a la gestión de salud. Y por último, como siempre, la duración de batería. Los wearables de Huawei destacan por eso, todos sus modelos. En este caso tenemos hasta 14 días con la función inteligente en el Watch 3 y hasta 21 días con la función inteligente en Watch 3 Pro.
Supongo que también tenéis aplicaciones en vuestra tienda para Watch.
Sí, también una de las novedades, yo diría también de las más importantes, es que incluimos ya nuestra App Gallery, nuestra Huawei App Gallery en el reloj, de forma nativa. Así que ya no, para descargarnos una aplicación, simplemente pues accederemos a App Gallery y podemos descargar las aplicaciones que hay disponibles. A día de hoy hay aplicaciones de radio, de música, de deporte, bueno, en fin, y poco, y cada día se suben más aplicaciones a nuestra tienda.
I de Huawei van passar a l'estand de ZTE, que és un dels estands més grans que podríem dir que continua respecte a les altres edicions, i allí van parlar amb Matila, cap de màrqueting de ZTE, on ens presentava el seu smartphone flagship.
Pues es el Axon 30 Ultra, es un teléfono que acaba de salir el mes pasado. Tiene tres cámaras triple 64 megapíxeles, las tres principales son de 64 megapíxeles, y una cámara extra que es periscópica de 8 megapíxeles, que te permite hacer un aumento de zoom óptico de 5 aumentos. También tiene un procesador súper potente, equiparable a los móviles de gaming, sin llevar el aspecto gaming, porque de hecho el móvil tiene solo 8 milímetros de grosor y tiene un aspecto muy, muy bonito. Eso, tiene el chip Snapdragon 888 y un refresco de pantalla de 144 hercios. Es una specs de un móvil gaming sin el look de un móvil gaming. También lo que te permite este chip ultra potente es hacer, por ejemplo, puedes grabar un vídeo o hacer fotos utilizando tres cámaras a la vez. Puedes elegir la ultra angular, la selfie y la cámara principal y hacer un vídeo a la vez. Es decir, tú puedes estar en un partido de fútbol grabando una tanda de penaltis y grabarte a ti mismo tu reacción y grabando el partido en ultraangular y en zoom óptico de 5 aumentos. Todo a la vez, gracias a un procesador tan potente como el 888. Es un móvil, la verdad, que está gustando muchísimo a la gente y a un precio súper, súper competitivo aquí en España.
I la sorpresa la vam trobar en un gadget que donarà que parlar, que és un carregador portàtil de tamany d'una capsa de mistos, però amb potència per carregar un MacBook Pro. Vull dir, és impressionant.
Tiene el tamaño de una caja de cerillas. Es un cargador ultra rápido de 65 vatios que ha salido solo en China por ahora. Estamos viendo de traerlo a Europa en los próximos meses. Lo que usa es el componente GaN, que es nitruro de galio. Actualmente este es bastante caro fabricar esto, pero estamos haciendo de una manera que sale a un precio súper económico y te permite tener, eso como dices tú, es una caja de cerillas en un espacio muy, muy, muy reducido, un cargador que te permite cargar desde un iPhone hasta un MacBook Pro, hasta tu móvil Android, un ZTE, la PlayStation 5, lo que quieras, en una caja de cerillas.
Y en carga súper rápida.
Carga súper rápida. Por ejemplo, un MacBook Pro, el último que ha salido, te lo carga entero, de 0 a 100, en menos de 2 horas. Un móvil, por ejemplo, el ZTE Flagship, el Axon 30, te lo carga de 0 a 100 en solo 40 minutos. Es una importante que el GaN lo que te hace es que no te sobrecalienta en absoluto. Es un cargador muy pequeño y te tienes que olvidar de cualquier tipo de problemas relacionado con la alta carga, alto voltaje, temperatura, 100% sano.
100% sano. 100% sano.
Pero como las baterías no hacemos que duren más, pues fabricamos cargadores más rápidos.
Molt bé, i un dels altres una mica estrelles que vam tindre en aquest mobile i sobretot a les keynotes va ser ahir la que va haver d'Elon Musk, i me sembla que David la va seguir, no?
Claro, porque mira, recuerda además que lo bueno que tiene este Mobile World Congress es que no tenemos que ir a hacer cola y a lo mejor te quedas fuera porque
no hay sitio
suficiente, que nos ha pasado más de una vez, ¿no?
En aquí el auditorio. Sí que
y la verdad que me encantó, fueron 30 minutos de verdades absolutas. Está claro que lo que fue a presentar es su sistema Starlink, es decir, ese sistema de satélites los cuales viajan más cerca de la Tierra, con lo cual reducen la latencia, reducen esa velocidad de ida y vuelta de datos, y además que cubre todos los puntos negros del planeta, o lo que se quiere hacer es cubrir todos los puntos negros del planeta. Pero me gustó que no solo habló de esto, sino que dijo, el objetivo es no ir a la quiebra. Y ese, uh-huh, eso me encantó, ¿no? Es decir, no en un proyecto
tan... Un baño de realidad, ¿no?
Exacto, tan draconiano, porque claro, que al final todas estas inversiones de lanzar más de 60 satélites dando vueltas alrededor del mundo, dando servicio, ¿vale? No le lleve a la empresa a la ruina. Fijaros que además este servicio hoy día, por contratar este servicio en España, que no tendría ningún sentido, a no ser que haya una zona negra donde necesitemos internet y no haya nada de internet, costaría unos 500 euros. Ojo, también para un sitio donde no llega nada de internet e incluso ni la red eléctrica, el precio no estaría nada mal, ¿no? Pero bueno, esto venía además a no irse a la quiebra. ¿Por qué? Bueno, pues porque realmente aquí la guerra es entre americanos, la guerra es entre Amazon y el señor Elon Musk de Tesla, ¿no? Donde también Amazon está en el mismo proyecto y quiere hacer exactamente lo mismo. Con lo cual, bueno, pues aquí es donde viene nuestra parte, ¿no? El qué podemos sacar de esto o qué sensaciones nos está dando esta charla de Elon Musk. Precisamente lo que nos está diciendo es que el control y la gestión de datos y del tráfico de internet todavía no lo es de forma presente total, pero sí que dentro de unos años veremos cómo es el punto más fuerte y más importante de la economía mundial. Ni petróleo, ni sanidad, ni educación, ni nada de esto. Ese va a ser. El que quien tenga un sistema para tener todo el globo terráqueo conectado será el que triunfe. Y fijaros los cambios que puede haber. Hoy día tú te haces un crucero y por el sistema satelital, como te conectes, tu operador, solo por recibir dos WhatsApp, dos, ya te va a cobrar entre 12 y 17 euros. ¿De acuerdo? Es decir, se conecta vía satélite, a través del barco, con su sistema que pagan, y pagas un pastón. Mientras que si tuviéramos un sistema satelital dentro de nuestros equipos y conectados a este sistema, podríamos hablar con nuestra tarifa y con nuestro pago de tarifa en cualquier punto del mundo. Además, con este sistema se eliminan todas las fronteras. Esto que siempre hablamos, roaming, no roaming. Ojo, no, porque el roaming ya no lo tenemos en la Comunidad Económica Europea, vale, pero ahora los ingleses se han marchado. ¿Y ahora qué pasa cuando voy a Inglaterra? Pero ojo, ¿y qué pasa cuando voy a Andorra?
No cal anar tan lluny, no.
Claro, todos estos baches con un sistema satelital, para el usuario realmente sí que podríamos hablar de una comunicación global, mundial y de un servicio mundial. Eso sí, el control de datos estará ahí, porque igual Elon Musk solo en una frase decía, señores, nuestro sistema es seguro y quien quiera utilizar nuestro sistema para ejecutar algo malicioso, lo vamos a detectar, lo vamos a cortar y lo vamos a denunciar, ¿no? También de esta manera decía que con su, al final del todo, que con el otro proyecto de poner cositas en Marte, decía, ah, y cómo no, poner un servidor de Starlink e instalarlo en Marte para además comunicar la Tierra con Marte también estarà dentro del projecte.
Bueno.
O sea que, ojo, doncs, que nos vamos con todo.
Hem començat o hem parlat del mobile avui i acabem parlant de la Lluna i d'internet ja interplanetari, en fi. Com sempre, un plaer. David Casero, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies i bones tardes.
I Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.
Los tipos más geniales de la radio deportiva. Los que más saben de deportes.
Los que rompen todos los moldes y baten todos los récords.
Te van a dar clase. Curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de saltar al terreno de juego del periodismo de élite.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo con prácticas remuneradas en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Hey, ¿sabías que las horas con la luz más cara coinciden con los momentos del día en los que hay más sol? EI. Somos EI. Entra en eienergía.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos EI, energía independiente, una empresa del grupo Galp.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clinuance, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clinuance, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Queridos lectores, soy María Dueñas y quiero agradeceros la gran acogida que habéis dado a Sira. Sois muchos los que ya habéis leído mi nueva novela y la estáis recomendando. Muchísimas gracias a todos de corazón.
Sira, de María Dueñas. La novela que los lectores han convertido en el libro del año. Tú también la recomendarás. Editorial Planeta.
Piensen solo en el ahora.
Solo pienso en que me voy a asar como un pollo si no ponemos el aire.
Ya, y luego la factura, ¿qué?
Digan.
Tarifa plana C.
Con Naturgy siente la tranquilidad de pagar lo mismo de luz cada mes aunque pongas el aire acondicionado. Y si contratas antes del 31 de agosto, primer mes gratis. Infórmate en naturgy.es.
Migdia. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Vinga, que ja anem directes cap a les dues de la tarda per sobre dels 26 graus a la ciutat de Lleida. Obrim la nostra tertúlia amb veu de dona. Ja sabeu que ens podeu enviar consultes i missatges de veu o de text al nostre número de WhatsApp, al 664-526-180-664-526-180. Mira, saludem a la Gemma Casal des de la coordinadora d'ONGs de Lleida. Gemma, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
També estem nosaltres, la Laia Rogel, és la presidenta de l'associació App Lleida, ja saps que és l'associació on trobaràs a les emprenedores, a les autònomes, a les directives, a les treballadores de la província de Lleida, des dels Pirineus fins a la Plana. Laia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I també està amb nosaltres la Jos Farreny, presidenta de l'associació Dona Balàfia i vicepresidenta de l'associació Esport Femení Lleida. Jos, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia i com sempre, gràcies per convidar-nos.
Home, com sempre, un plaer que estigueu aquí, només faltaria. Bueno, demà 1 de juliol, sense voler.
Oi, sí.
És que ho dic comencem perquè... Comencem vacances. Ja fa, sí, bueno, comencem vacances qui les tingui, no? Però vull dir que dèiem que ja arribava. Demà és 1 de juliol, ja sí que és veritat que és un d'aquells mesos de vacances per excel·lència, de calor també, i després també... Jo, saps què passa? Que com que fins a l'agost no em toque, el que sí que noto és que circulo molt millor per Lleida. Vaig caminar la majoria de vegades, però es va molt, molt més descansat, sobretot a les primeres hores del matí, des de que van tancar les escoles. En fi, us volia preguntar una cosa abans de que m'expliqueu propostes que feu des de les vostres associacions, i és que
On ho tinc? Bueno, des de a Lleida, el menjador social torna a obrir després d'un any tancat pel tema de la Covid-19. Està al centre històric, reobre demà, dia 1 de juliol, ho faran amb capacitat per a 25 àpats diaris. Al darrere hi ha la Fundació Jericó i el Banc dels Aliments. A més, li han donat una volteta més, perquè ara ho volen, hi haurà una integradora social treballant allí i volen doncs, fer tallers adreçats als veïns del barri i socialitzar-ho tot una mica més. Recordem que tot això es manté només bàsicament pels excedents alimentaris procedents de cadenes, botigues d'alimentació, donacions d'empreses de càtering, escoles i també donacions de particulars. 45 àpats diaris que se'n farà càrrec la Fundació Jericó i el Banc dels Aliments. No sé si realment aquesta funció li correspondria a una institució pública o hem de seguir d'aquesta manera, perquè al final aquests 45 àpats no són eventuals, no són temporals, no són de, bueno, avui no puc menjar, si avui no puc menjar, segurament demà tampoc podré. Per tant, és una cosa que seguirà en el temps. No hauria d'estar una mica més institucionalitzat, això? Que jo tampoc tinc totes les dades, saps? No sé com ho veieu, Gemma, tu que ja en tens més d'aquests temes.
Bueno, el menjador social de Panera és públic, no és de la Fundació Jericó, i el que obre la Fundació Jericó està participat, entenc jo, també per l'administració pública. El que sí que coincideixo amb tu és que el tema de que hi hagi famílies, de que hi hagi persones que no tenen accés a l'alimentació, és una responsabilitat de l'administració, és una responsabilitat de país, és una responsabilitat ciutadana. Llavors, jo crec, i crec que hi ha moltes entitats socials que han dit durant molts anys que el que no podem és alimentar la gent que no té accés a l'alimentació amb menjar que no sigui de qualitat. Llavors, el menjar de qualitat vol dir, primer, un menjar culturalment adaptat, o sigui, que la gent de la seva cultura pugui consumir-lo, i això vol dir coses molt àmplies, no vol dir només menjar halal per les persones musulmanes, vol dir moltes altres coses. I l'altra és el dret a l'accés a aliments frescos, sobretot quan es tracta de dones embarassades, d'infants o de gent amb determinades malalties, i per tothom, hauria de ser per tothom. I l'altra és que jo crec que hem de celebrar que dignifiquin l'espai. Per exemple, el menjador social de la Panera, doncs fins fa molt poc temps els infants que havien d'accedir-hi i les dones no estaven separades, diguem, de la resta de persones que anaven. I això és molt estigmatitzador i vexatori, sobretot per als infants. Els infants els hem de cuidar, moltíssim. I també el fet de que ara reparteixin el menjar perquè la gent se l'endugui a casa, doncs és un pas molt important, perquè la gent pugui normalitzar a casa el complir no només una funària, sinó social i de família, que és poder menjar tranquil·lament a casa sense haver de derivar-te en aquests espais que no són agradables. Hi ha altres fórmules que s'han explorat en altres ciutats, com per exemple que la gent se'ls donés tíquets per anar a menjar a restaurants. Sí. Per què no, no? Que l'administració pública fes conveni amb alguns restaurants perquè cedissin doncs tantes places diàries per la gent que necessite poder diguem alimentar-se i no pot fer-ho. Mm-hmm.
Jo insisteixo en aquest tema perquè de vegades, mira, és un tema més, vale, sí, és un menjador i tal. Jo sempre dic
el
mateix, és a dir, l'últim, a part de la salut, és a dir, quan una persona no té per menjar, és que no té res. És que podràs estalviar-te diners amb d'altres històries, però menjar no te'ls estalviaràs. Si no pots menjar, és que no tens res. I, per tant, estem al segle XXI, a l'any XXI del segle XXI, en un país teòricament desenvolupat, etcètera, etcètera. Que s'ha d'estudiar cada cas? Totalment d'acord. Ara, vull dir que és que quan parlem de que tenim dos menjadors socials a la ciutat de Lleida, de gent que no té per menjar, és que ho trobo alarmant, realment. Repeteixo i insisteixo, que quan una persona no té per menjar, és que jo crec que no té res, res absolutament. Si no, vaja, vull dir, gana, si tens possibilitat, no en passes. Crec.
Sí, a més hem de pensar que quan arriba l'estiu molts menjadors escolars tanquen. I hi ha infants que no tenen accés a l'aliment perquè no tenen accés al menjador escolar. No? I malauradament creix la pobresa i creix la pobresa extrema.
Clar. Jos, perdó, que t'havia tallat.
No, que l'alimentació és una de les necessitats bàsiques.
Bueno, bàsica del tot.
Exacte, o sigui, respirar, hidratar-se i menjar i beure és una de les primeres necessitats. Per tant, sí que és veritat que hauria de ser públic, però aquí, en aquest país, venim d'una tradició i venim d'un estat que no feia aquest servei públic, aquest servei social. I aleshores hi havia tot d'ordres, alguna ONG, etcètera, com Jericó, que supreixen el que allà on arriba l'estat. I aleshores, naturalment que se crea perquè es necessita. Aleshores, s'hauria d'anar a l'arrel del problema.
Clar,
del problema és com hi pot haver encara, el que deies tu, en el segle XXI, en aquest any, encara aquesta necessitat de que hi hagi persones que hagin d'anar amb un menjador social.
No, estic d'acord amb tu, Jos. És a dir, estem parlant ara de que es donaran aquests àpats, però això és un pedaç, això no soluciona res. El que hem de buscar és la solució de perquè això no passi.
Exacte.
Clar, Laia, que no sé si m'havies demanat paraula.
No, bueno, nosaltres fa 2 anys vam participar amb el nostre sopar solidari amb la Fundació Jericó, justament perquè, a més del tema alimentació, doncs els hi vam poder construir dintre, crear dintre de la seva alberg, doncs una sala d'informàtica per a poder, doncs, que la gent tingués accés a internet, a formar-se i a tot. I, va ser un projecte molt xulo per part tant d'ells com nostra, no?, de l'Associació de Lleida. El tema de l'alimentació, ja ho heu dit, és fonamental. I sí que és cert que, se podrien arribar a molts convenis, però també hi ha d'haver una voluntat tant dels dos costats, no? Sí. I, les polítiques estan per això, per fer-les.
Però ara, escoltant a la Laia, canviant de tema, tal com s'estan posant les coses... Internet, tenir accés a internet ja ha de ser com tenir electricitat a casa, ha de ser bàsica, ho dic perquè com que s'ha virtualitzat tot tant i hi ha molts processos que es fan a través d'internet, de relació i comunicació amb les institucions públiques, tenir internet hauria de ser una cosa ja universal, o sigui, un mínim ja te l'haurien de garantir. O sigui, internet avui en dia ja no és un luxe, és una necessitat,
De fet, la xarxa solidària, aquesta a través de l'Ajuntament, juntament amb la FAP i el voluntariat, de manera que per la gent que no podia accedir a matricular o a apuntar a la mainada per les escoles, etcètera, doncs la xarxa solidària el que ha fet és amb diferents centres cívics, tant Hereta com Balàfia, etcètera, facilitant aquestes persones o gent gran que havien d'accedir a segons quin tipus de documentació. Hi havia personal voluntari amb ordenadors i amb la xarxa solidària el que s'ha permès que aquestes persones poguessin accedir a aquestes inscripcions o a aquesta determinada documentació perquè, com és el que dius tu, és fonamental. I aquí hi ha una escletxa digital molt important i que cada vegada sembla que es fa més grossa.
Molt bé. Escolta, per cert, abans de que m'expliqueu coses que teniu preparades per aquests propers dies, per demà concretament, què fem amb els joves? Parlo de coronavirus, què fem amb els joves? Perquè, escolta, a la que l'any passat va passar igual, Sant Joan, i a partir d'allí comencen els indicadors a empitjorar, estan empitjorant, aviam, no de manera alarmant perquè la pressió hospitalària no és la mateixa, però els positius estan pujant i de quina manera la Generalitat acaba d'aprovar ara mateix que s'obren les vacunacions a les franges ja de 16 a 29 anys. Aquest dilluns s'havien obert de 30 a 34. Falta d'informació no serà, i jo ho sento, allò de és que tenim ganes i és que portem un any i mig tancats, no sé, això ens ha passat a tots, i ganes de passar-nos-ho bé també, però és que el tema de la distància i mascareta i la higiene de les mans és bàsic. Aquests brots de les excursions o dels viatges d'estudiants és intolerable amb la informació que tenim avui en dia.
Doncs tota la raó, però hi ha molt incivisme. Hi ha molt poc compromís social, molt poca voluntat de seguir les normes i seguir aquest d'allò bàsic, que és la distància, la rentat de mans i la mascareta, i doncs, com diuen aquells, estos lodos, estos fangos, no sé,
sí.
Aquesta.
Però vull dir que tots hem estat joves i tots, a veure, sí, arriba un moment que, venga, alegria, festa, però escolta, que portem un any i mig, que ens ho diuen, que al final no és tan difícil, que és la distància, mascareta i rentar-se les mans, que no és res més, no hi ha cap sacrifici aquí per entendre'ns.
I els amuntegaments, també els amuntegaments i la falta de ventilació.
Clar.
Els amuntegaments, això provoqui que doncs, el virus, bueno, s'entomani en zones com que hi ha aquestes variants que són més contagioses, doncs, no creus.
Clar, és que les variants són molt contagioses ara.
No, i hi ha un civisme, o sigui, a veure, un pot anar a Menorca, hi ha grups aquí a Lleida que han anat, de joves a Menorca, però han anat, han conservat, i han fet com a grups bombolla, han conservat les distàncies, no han interactuat,
Clar.
No hi ha consciència social.
Gemma, aquest any que tenim controlat el tema de la campanya de la fruita, ara ens sortirà la història per aquí.
Bueno, si vull dir, el tema de la campanya de la fruita és una altra cosa, jo penso que de controlada no n'està.
Controlat en positius, controlat de positius.
Que no tenen accés a les vacunes, i quan no es contemplen com a treballadors els treballadors, que això seria tornar a entrar en el bucle,
sí, ho sé.
Doncs passa el que passa.
Però ja mantens, respecte a l'any passat, està molt més controlat.
Bueno, hi ha més gent que l'han fet fora del carrer i que està en altres espais, que això seria una altra cosa ja. A parlar-ne. Però jo volia trencar una llança a favor dels joves.
Clar que
jo
sí.
Vull dir que,
jo ho he dit abans, que no els criminalitzem a tots, que això està clar, però no, aquests brots són molt sintomàtics.
Vull dir, sí que hi pot haver gent que pugui ser incívica, però en general els joves han aguantat molt. I no és el mateix que a mi em diguin que no puc sortir de festa que li diguin a una persona de 17, 18, 20, 25 anys. És que no és el mateix. I a més, tenim una joventut no només estigmatitzada, sinó completament enfonsada perquè no tenen perspectiva de futur. I tot i així, estan molt tranquil·lets i molt calladets. Per tant, jo penso que si se'n van de festa a Menorca, que se'n van de festa a Menorca, i si tenen ganes de sortir i de tocar-se i de besar-se, doncs és normal, és que és normal. Perquè no els hi podem dir una altra cosa.
Però jo deia que tu pots...
Doncs mira,
et pots passar bé amb mantenint...
Però els que munten les festes, els que els hi ofereixen aquests espais, els que els hi cobren per aquests espais, ells sí tenen responsabilitats. Ara, els joves, doncs, és relatiu, perquè jo penso que han aguantat i s'han comportat molt i molt més del que jo m'hauria arribat a imaginar. No només ells, sinó la població en general.
Sí, per
però ells, que estan en aquesta edat, doncs, no
home,
sé, jo...
Una edat difícil per amb ells i tots hem sigut joves i jo penso moltes vegades sort de que jo quan la meva joventut no he tingut que viure-ho perquè realment és difícil. Ara, jo una cosa no estic d'acord amb tu, Gemma, perquè ho he viscut en les meves pròpies experiències i que no tenen perspectives de futur, jo no estic d'acord, perquè jo he tingut que fer un procés de selecció i te puc assegurar que no he trobat gent perquè no tenen ganes de treballar. I és així, El gent jove només va anar a exigir quan no tenen res d'experiència i no tenen ganes de treballar. I això és una tema que podríem parlar-ne un dia. Però la meva experiència ha sigut molt, molt, i no la meva, i de molts companys empresaris que conec, que no troben gent, i no troben gent vàlida, i costa molt, i a la que trobes un que mínimament acaba de sortir de la carrera, tenim unes exigències, perquè la gent jove avui no va a treballar a la fruita ja com anava, com jo he anat, que jo sí que he anat a treballar a la fruita. I t'asseguro que van amb unes exigències...
Bueno, expectatives altes.
Que tot hi pot haver, però hi ha un 50% d'atur juvenil.
No, això està clar.
Hi ha un 50%,
Sí, bueno, però jo no trobo gent, imagina't.
Bueno, doncs això cal revisar molt. hi ha d'haver un 50% d'atur i gent que no es pot emancipar fins als 30 i pico, no? Que això, si ens arriba a passar a nosaltres, bueno, no sé com ho hauríem viscut, bueno, cal revisar tot, quina formació estem donant, quines oportunitats estem donant laborals, vull dir, tot una mica.
Bueno, ens hem quedat sense temps. Les activitats ja les dic jo. Demà dia 1 hi ha un poemari a les 20 hores a l'Ateneu Cooperatiu La Baula, que està organitzat per el grup de Dones Lleida, i després hi ha també el sopar solidari que ens presentaven...
No hi és.
Ah, perdó, sí, tens raó. El 14, eh?
Sí, correcte.
El 14, el sopar... Doncs mira, així no us contraprogrameu. El sopar solidari de l'associació Ab Lleida, que queda mogut fins al dia 14. Per tant, demà sí que podem accedir a les 8 del vespre a l'Ateneu Cooperatiu La Baula d'aquest poemari amb la Júlia Cruz Cesé, que estarà fent l'actuació musical i recitant els poemes. Busqueu el grup de dones a internet i allí trobareu tota l'actualitat. En fi, que ens hem quedat sense temps. Sempre ens passa el mateix. Comencem fredes, i després quan ens animem ja ens quedem sense temps. En fi. Gemma Casal, Laia Rogel i Jos Farreny. Escolta, gràcies per estar amb nosaltres. Encara us espero 2 setmanes més, Dos setmanes més i després ja us deixo.
Molt bé, moltes gràcies.
Vale. Molt bé, gràcies.
Un
Ricard per la
Inmarra.
Gràcies.
Va, que anem directes cap a les 2 de la tarda. El que sempre es passa igual a les tertúlies. Ens animem i després ens quedem sense temps. Escolta, que acabis de passar un bon dimecres. Demà hi tornem puntuals a les 12:20. Recorda, distància, mascareta i tot plegat. I amb això anirà tot bé. Cuida't.